Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Foment del Treball reclama una llei per poder desnonar immediatament les persones que ocupen pisos. La patronal assegura que el fenomen els afecta de ple i que hi ha màfies que estan fent un gran negoci. De Fàbregas.
Catalunya és la comunitat autònoma amb més desnonaments a tot Espanya. El primer trimestre d'aquest any, amb més de 2.400 desnonaments. El president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, i el president de l'Associació de Propietaris de Catalunya, Sergio Llagostera, reclamen un canvi legislatiu.
Estem denunciant una alarma social existent a Catalunya i a Espanya per l'increment de l'ocupació delinqüencial.
S'està reduït dràsticament el mercat de lloguers. Qui vulgui llogar un pis haurà de demostrar una solvència econòmica, perquè si no, no pots accedir a això. Això és culpa de l'administració, no és culpa dels propietaris.
El Col·legi de Farmacèutics de Barcelona alerta que des de l'inici de l'any només a la capital catalana ha detectat un centenar de receptes falses.
Es tracta d'un frau que afecta bàsicament medicaments com els ansiolítics i que són objecte de tràfic al mercat negre. La xarxa ha entrevistat un psiquiatre a qui li han suplantat la identitat en dues ocasions per a falsificar receptes al seu nom.
El primer que em passa és que sento por, perquè et sents vulnerable, et sents fràgil, veus que, bé, que hi ha una part de la teva intimitat que s'ha vulnerat perquè hi ha algú que està utilitzant la teva especialitat per fer alguna cosa il·legal, no? En confiança em van venir a dir que era un fet habitual i que probablement aquestes substàncies doncs, podien ser per revendre's en el mercat negre.
L'Agència Europea del Medicament i el Centre Europeu pel Control i la Prevenció de Malalties fan una crida per avançar la quarta dosi de la vacuna de la Covid pels majors de 60 anys i les persones més vulnerables.
Les raons, el repunt de casos i el major nombre d'ingressos tant als hospitals com a les unitats de cures intensives, segons ha explicat en un comunicat avui el... No s'espera, però, que aquesta recomanació tingui gaire recorregut. Sanitat encara no l'ha inclòs a aquest col·lectiu.
Els ajuntaments ja tenen activats plans d'emergència davant l'avís d'onada de calor que comença demà i que afectarà Catalunya aquesta setmana, sobretot a Ponent.
És el cas de la Paeria, a Lleida. També hi ha avisos a la Plana de Vic, les comarques de Girona i el Camp de Tarragona, perquè s'eviti fer esport a l'aire lliure i tinguin especial atenció als col·lectius amb problemes respiratoris o la gent gran.
Uau, Lleida Ràdio, Míriam García.
Des de Protecció Civil s'ha demanat als ajuntaments que habilitin llocs frescos o sales amb aire condicionat en cas que sigui necessari el seu ús i que es tingui especial vigilància de les persones majors de 75 anys sense suport familiar o sense recursos, les persones amb discapacitats físiques o psíquiques i limitacions de mobilitat, les que hagin de romandre o fer activitat física a l'aire lliure i també les persones amb malalties cròniques.
En cultura, a hores d'ara, acte d'entrega de les Creus de Sant Jordi 2022 al Teatre Monumental de Mataró. En total són 20 persones i 10 entitats. Es tracta de 10 dones i 10 homes de tots els àmbits, des de l'artístic i científic fins a l'esport i la pagesia.
Destaquen noms com el de l'actriu Carme Elias, el pallasso Tortill Poltrona, el Gran Teatre del Liceu o la farmacèutica Ipre de Mer.
I en esports, avui, després de 22 dies de vacances, els jugadors i tècnics del Girona han tornat a la feina.
I ho han fet sense cares noves, ja que no han fitxat encara cap jugador. El tècnic Mitchell disposa, això sí, de fins a 9 jugadors de la filial per arrencar la pretemporada.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Obrim un dia més Plana de Serveis interessant-nos per la previsió del temps i en especial aquesta alerta d'onada de calor. Servei Meteorològic de Catalunya, Jordi Toda, bona tarda.
Hola, bona tarda. Un dilluns que ve protagonitzat pel sol i per la calor. De fet, a migdia d'aquest dilluns hi ha valors de temperatura que volten els 32-33 graus a Ponent i a les Terres de l'Ebre. A molts punts de l'interior freguen els 30 o lleugerament per sobre. A punts del litoral la temperatura queda una mica més frenada per la marinada, però també es manté alta entre 28 i 29 graus. De fet, com dèiem, la notícia serà la temperatura a partir de mitjans de setmana, valors de 40 graus sovintejaran a molts punts del país. De moment, però, en les immediates hores, encara esperem el creixement d'algunes nuvolades a punts del Pirineu, fins i tot que poden anar acompanyades d'alguna petita tempesta que En qualsevol cas, seria feble i acumularia quantitats de precipitació febles. Bufarà el vent de component sud, entre fluix i moderat en general, tot i que poden haver alguns cops forts al voltant de 50 km per hora, especialment a les Terres de l'Ebre i a Ponent. El mar es mantindrà tranquil·la en règim majoritàriament de marejol. Al vespre, podran aparèixer alguns intervals de núvols baixos a trams del litoral, sobretot de la meitat sud. De cara a demà dimarts, esperem, com dèiem, ambient assolellat i la temperatura que anirà pujant. De moment, això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Jordi. Toda, connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Eduard Sánchez, bona tarda.
Hola, bona tarda, Lali. Doncs trànsit en general encara estable, si bé és cert que tenim alguns punts amb retenció. En el cas de l'autopista del Maresme, de la C32, a la zona d'Argentona, en sentit nord, a causa d'un accident que hi ha hagut, tot i que els vehicles ja fa estona que estan al voral. Sobretot ha quedat afectada la C60, uns 3-4 quilòmetres entre Argentona i Mataró, fins a connectar amb aquesta autopista C32. També destacarem lentitud, alguna aturada a l'entrada tant per la C58 com per la C33, entre Montcada i el Nus, en els dos casos, i també, per exemple, trànsit lent amb aturades a la zona de Cornellà de l'autovia 2, també d'entrada. En el cas de les dues rondes, sobretot destacarem trànsit lent amb retencions a la ronda de dalt, entre Pedralbes i la zona de Vallcarca, en sentit Besòs. És tot, bona tarda.
Notícies en xarxa.
Aquest estiu, amb MyHome de CaixaBank, pots deixar la casa protegida amb l'alarma de Securitas Direct i estrenar cotxe. I, naturalment, amb la fórmula que millor s'adapti a les teves necessitats. Informa-te'n a caixabank.cat. CaixaBank.
Foment del Treball reclama una llei per poder desnonar immediatament les persones que ocupen pisos. La patronal assegura que el fenomen els afecta de ple i que hi ha màfies que estan fent un gran negoci.
Foment del Treball denuncia que el fenomen afecta directament els seus associats i lamenta que les lleis actuals carreguen sobre la propietat privada l'obligació d'oferir un lloguer social a famílies vulnerables, una obligació que consideren que hauria de recaure sobre l'administració pública. Catalunya és la comunitat autònoma amb més desnonaments de tot l'Estat el primer trimestre d'aquest any, amb més de 2.400. Són un 22% del total i els mateixos que en el mateix període de l'any passat.
Catalunya és, doncs, líder tant en denúncies per ocupacions com en desnonaments enguany. Edgar Sapinya.
Aquest matí els representants de l'empresariat han demanat al govern espanyol i català que facin més habitatge de lloguer social com a solució a les ocupacions. La situació actual és d'alarma, ha dit Josep Sánchez Llibre, president de Foment del Treball.
Estem denunciant una alarma social existent a Catalunya i a Espanya per l'increment de l'ocupació delinqüencial.
Aquesta situació afecta el mercat de lloguer, ha assegurat Sergio Llagostera, president de l'Associació de Propietaris de Catalunya.
S'està reduït dràsticament el mercat de lloguers. Qui vulgui llogar un pis haurà de demostrar una solvència econòmica, perquè si no, no pots accedir a això. Això és culpa de l'administració, no és culpa dels propietaris.
L'any passat, ni un sol pis ocupat a Barcelona estava habitat prèviament per cap família, segons les dades oficials de l'Ajuntament. A més, tres quartes parts dels pisos ocupats eren de grans propietaris, que són aquells que tenen més de 10 pisos, com poden ser bancs i fons d'inversió, i no pas una persona amb un segon pis amb què complementa el seu sou. Segons el Consell General del Poder Judicial, Catalunya és la comunitat autònoma amb més desnonaments a tot Espanya durant el primer trimestre d'aquest any, amb un total de 2.400.
Tot plegat quan el preu del lloguer ha pujat un 6,2% el primer semestre de l'any i si ho comparem amb els preus d'ara fa un any, l'increment és de l'11%, el més alt de tot Espanya.
El preu mitjà del metre quadrat a Catalunya se situa en els 11,78 euros, segons el portal immobiliari pisos.com. Catalunya és la tercera autonomia amb la mensualitat més cara per als inquilins, per darrere de Madrid i Balears. Al conjunt de l'Estat, l'habitatge en lloguer al juny s'ha situat a un preu mitjà de 10 euros per metre quadrat.
A Els taxistes convocaran mobilitzacions contra les autoritats de competència per afavorir, segons denuncien, les males pràctiques d'Uber. Tot plegat arran de la investigació periodística internacional que ha revelat que la multinacional hauria rebut tracte de favor per part del govern francès.
Segons aquesta investigació, a Catalunya, Uber hauria aprofitat les protestes dels taxistes per aparèixer com a víctimes de violència i acostar-se a líders polítics. El portaveu del sindicat, Elite Taxi, Tito Álvarez, ha apuntat que intentaran prendre accions legals contra els responsables de la multinacional i recorda que fa anys que el col·lectiu denuncia aquestes pràctiques.
Llegan a Barcelona, provocan al sector del taxi, el sector del taxi responde y al final, después de tantos años, apenas hay alguna condena que certifica que aquellos altercados fueron taxistas, ¿no? Entonces, bueno, da mucha rabia y mucha impotencia a ver que esto sale ahora y que durante años hemos estado denunciándolo y, bueno, se nos ha tratado de criminales.
Álvarez també ha valorat el paper de la Generalitat, que no ha cedit a les pressions d'Uber.
Més denúncies. El Col·legi de Farmacèutics de Barcelona alerta que des de l'inici de l'any només a la capital catalana ha detectat un centenar de receptes falses. Es tracta d'un frau que afecta bàsicament medicaments com els ansiolítics i que són objecte de tràfic al mercat negre. La xarxa ha entrevistat un psiquiatre, una psiquiatra a qui li han suplantat la identitat en dues ocasions per falsificar receptes al seu nom. És una crònica de Laura Ribas.
Un divendres a la nit de fa 4 mesos, la Marta, psiquiatra de Barcelona que vol preservar l'anonimat, va rebre una trucada d'una farmàcia. Al davant tenien un pacient amb una recepta d'una benzodiazepina, un ansiolític que pot tenir un efecte hipnòtic, dispensada presumptament per ella. Ràpidament va respondre que la prescripció era falsa perquè ella no treballava a la clínica que constava la recepta ni tenia un pacient amb aquell nom. Setmanes després, la Marta va rebre una segona trucada d'una altra farmàcia. Havien suplantat la seva identitat per segona vegada.
El primer que em passa és que sento por, perquè et sents vulnerable, et sents fràgil, veus que, bé, que hi ha una part de la teva intimitat que s'ha vulnerat perquè hi ha algú que està utilitzant la teva especialitat per fer alguna cosa il·legal, no? En confiança em van venir a dir que era un fet habitual i que probablement aquestes substàncies doncs, podien ser per revendre's en el mercat negre.
4 mesos després d'interposar la denúncia, la Marta segueix sense tenir notícies de la investigació.
El cas de la Marta, però, no és aïllat. El centenar de receptes falses detectades enguany i cal sumar les 256 registrades el 2021, segons dades del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona. Joan Ferrer.
El cas de la Marta no és l'únic. Segons el Col·legi de Farmacèutics de Barcelona, en el que va d'any han rebut 108 comunicacions per receptes falses. Durant tot el 2021 es van detectar 256, sent més que l'any anterior. El Col·legi de Metges constata que bàsicament afecta medicaments que generen una forta addicció i a professionals de la medicina privada. Marc Soler, director general corporatiu del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona, explica el protocol que se segueix quan se sospita del frau.
Comuniquem al Col·legi de Farmacèutics. El Col·legi de Farmacèutics fan una alerta per les seves farmàcies davant d'aquesta situació i a l'inversa. Quan nosaltres rebem la denúncia hem d'avisar el metge ha de denunciar els Mossos d'Esquadra el delicte perquè és un delicte penal.
Marta Roig, cap de deontologia del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona, reconeix que detectar una recepta falsa no sempre és fàcil i genera situacions de tensió. Segons els dos col·legis professionals, l'extensió de la recepta electrònica a tota la medicina privada, actualment encara en implementació, hauria d'evitar aquest delicte de falsedat documental. Els Mossos d'Esquadra han declinat fer declaracions sobre aquesta qüestió.
Doncs encara en l'àmbit sanitari, l'Agència Europea del Medicament i el Centre Europeu pel Control i la Prevenció de Malalties fan una crida per avançar la quarta dosi de la vacuna de la Covid pels majors de 60 anys i les persones més vulnerables.
L'EMA recomana no esperar l'octubre amb l'arribada de noves vacunes més adaptades a les noves variants i aposta per avançar la quarta dosi aquest estiu, però només pels majors de 60 anys i persones vulnerables. Sobre la població general, l'organisme creu que es pot esperar a la tardor, però l'organisme va més enllà i considera que pels més vulnerables la quarta punxada hauria de ser ara i més enllà del setembre aplicar una cinquena. Les raons, el repunt de casos i el major nombre d'ingressos tant als hospitals com a les unitats de cures intensives, segons han explicat en un comunicat. No s'espera, però, que aquesta recomanació tingui gaire recorregut. Sanitat encara no l'ha inclòs a aquest col·lectiu.
Davant l'entrada de nous episodis de calor extrema, d'aquesta onada de calor, els ajuntaments ja tenen activats plans d'emergència davant l'avís que afectarà Catalunya aquesta setmana, sobretot a Ponent. És el cas de la Paeria, a Lleida. També hi ha avisos a la Plana de Vic, les comarques de Girona i el Camp de Tarragona perquè s'eviti fer esport a l'aire lliure i tinguin especial atenció als col·lectius amb problemes respiratoris o la gent gran. UAU Lleida Ràdio, Míriam García.
Des de Protecció Civil s'ha demanat als ajuntaments que habilitin llocs frescos o sales amb aire condicionat en cas que sigui necessari el seu ús i que es tingui especial vigilància de les persones majors de 75 anys sense suport familiar o sense recursos, les persones amb discapacitats físiques o psíquiques i limitacions de mobilitat, les que hagin de romandre o fer activitat física a l'aire lliure i també les persones amb malalties cròniques. Unes recomanacions que estan a disposició de la ciutadania a través de la xarxa i la web de l'Ajuntament de Lleida, tal com explica la seva regidora de Salut, Montse Pifarré.
Tenim illes climàtiques a Lleida, com per exemple poden ser la Mitjana, la plaça de les Magnòlies, els Camps Elisis o el Parc de l'Aigua, en les quals, així com centres cívics o museus, els podem utilitzar en moments on la calor és extrema.
L'Ajuntament, com també estableix el Procicat, recorda més la importància d'hidratar-se molt sovint i evitar fer esport intens a les hores de més calor. Així mateix recomana que les persones que treballen a l'aire lliure duguin el cap cobert amb una gorra i beguin més aigua de l'habitual.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
En clau política, la Moncloa avança que demà al debat de política general el president Pedro Sánchez anunciarà noves mesures econòmiques per ajudar les classes mitjanes i treballadores. Des de l'executiu també destaquen la reunió prevista per divendres amb el president Pere Aragonès per remarcar la bona gestió del govern central, Mont Carvajal.
Ho ha explicat la portaveu del govern, Isabel Rodríguez.
És precisament un mensatge a los españoles y a las españolas en su inmensa mayoría. Van a ser medidas dirigidas a la clase media y trabajadora de este país y, por tanto, medidas de respuesta a una situación excepcional donde esperamos, esta vez sí, a ver si es posible, contar también con el principal partido de la oposición. Lo de menos es quien suba al atril, lo importante es, finalmente, cómo se traduce el apoyo a estas medidas y a esta respuesta que vamos a dar, que se concretará también esta misma semana en la votación del decreto anticrisis.
El govern espanyol aprofitarà el debat sobre l'estat de la nació per explicar obra de govern, traure ferro als enfrontaments dins la coalició entre el PSOE i Podem i mostrarà com a èxit la gestió de la pandèmia, el projecte de llei de memòria democràtica o la rebaixa de la tensió política a Catalunya i entre Catalunya i Espanya, segons ha dit la portaveu.
Més qüestions. 11 persones han mort en accidents de trànsit a Barcelona en el primer semestre d'aquest any. 10 de les víctimes són motoristes. Tot plegat suposa 2 víctimes mortals més que l'any passat. Anna Ruiz.
Un bienani, 10 motoristes. Són les víctimes mortals en accidents viaris registrats a la capital catalana al cap d'any. Es dona la circumstància que el nombre d'accidents amb motoristes implicats ha baixat, però no la seva gravetat. La tinenta d'alcalde de Mobilitat és Laia Bonet.
Que hi ha menys sinistres amb motos, però malauradament, repeteixo, 10 de les 11 persones mortes aquest primer semestre són motoristes.
El balanç sobre la sinistralitat apunta que durant els primers 6 mesos de l'any la Guàrdia Urbana ha intervingut en més de 3.600 sinistres amb lesionats. És el 8% més que durant el mateix període del 2021, quan encara hi havia vigents algunes restriccions de mobilitat com a conseqüència de la pandèmia. Respecte a l'any 2019, el nombre de sinistres ha disminuït el 24%.
La Generalitat aposta per l'enoturisme com a eina per aconseguir minimitzar l'impacte negatiu que la presència dels visitants genera cada cop més en les zones més tensionades i massificades de Catalunya. En aquest sentit, considera que aquesta pot ser una alternativa molt vàlida per avançar cap a un model més sostenible i equilibrat territorialment. Jordi Casino.
Un model que ha de permetre una millor distribució dels beneficis i els perjudicis que genera l'activitat turística i que actualment és molt desequilibrat. A comarques com la Ribera d'Ebre, per exemple, només representa un 4% del seu producte interior brut, mentre que l'Alta Ribagorça arriba al 30%. Marta Domènech és la directora general de Turisme.
Sí, el turisme, amb majúscules i amb negreta, i amb cos 28, si fa falta, i amb àrea, però és veritat que tenim unes externalitats. Una d'elles és doncs, la concentració de la gent en un moment determinat en un lloc determinat. Per tant, la gent que es mou per interessos de naturisme i gastronomia es mou doncs, al llarg llarg de tot l'any. A més diversifica l'oferta, perquè a més distribueix la gent per tot el territori.
Justament avui el govern espanyol ha presentat el nou pla turístic nacional que aposta per l'enogastronomia com a eina de competitivitat turística internacional. I és que, segons dades del Ministeri de Turisme, 2 de cada 10 persones que van visitar l'estat l'any passat van participar en activitats gastronòmiques o relacionades amb el vi.
I un apunt encara abans de cultura, amb cooperació dels Mossos contra el tràfic de drogues i el blanqueig de capitals, els agents han detingut 31 persones a Badalona, Sant Adrià de Besòs, Barcelona, el Vendrell i Cubelles. L'epicentre de l'operació ha estat el barri de Sant Roc, de Badalona. Radio Ciutat de Badalona, Anna Garcia.
L'operatiu dels Mossos d'Esquadra ha començat aquesta matinada quan 2 helicòpters han sobrevolat la zona sud de Badalona. De fet, l'organització operava principalment des del barri de Sant Roc. Una de les detencions ha estat a Badalona, concretament al carrer Còrdoba, al barri de Sant Roc. Es tracta d'un dispositiu contra una organització criminal dedicada suposadament al tràfic de drogues i blanqueig de capital, on hi han participat 450 efectius de diferents unitats del cos de Mossos d'Esquadra. En total s'han realitzat 26 entrades a Badalona, Sant Adrià de Besòs, Barcelona, Cubelles i el Vendrell. El balanç és de 31 persones detingudes i de moment el cas es troba sota secret d'actuacions.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
I a aquesta hora el govern fa entrega de les creus de Sant Jordi otorgades aquest 2022. En total són 20 persones i 10 entitats. Es tracta de 10 dones i 10 homes de tots els àmbits, des de l'artístic i científic fins l'esport i la pagesia. Destaquen noms com el de l'actriu Carme Elias, el pallasso Tortell Poltrona, el Gran Teatre del Liceu o la farmacèutica Ipra. Però anem fins al Teatre Monumental de Mataró, on a aquesta hora comença la gran gala. Mataró Audiovisual, Beti Doñate, bona tarda.
Bona tarda, Mataró acull per primera vegada l'acte de lliurament de les creus de Sant Jordi. L'acte ha començat a les 7 al Monumental, però les autoritats i els guardonats han arribat cap a 6:15 per ultimar-ne els detalls. Aquest any hi ha 20 persones, 10 homes i 10 dones i 10 entitats reconegudes com l'actriu Carme Elias, el pallasso Tupet Poltrona, els Estopa, l'elèctrica d'Arma o l'economista Carme Trilla. Les creus de Sant Jordi s'atorguen des del 1981 a persones o entitats de diferents àmbits que hagin prestat serveis destacats a Catalunya.
Doncs moltíssimes gràcies, Beti Doñate, i més coses en cultura. Una exposició amb direcció artística del dissenyador francès Jean-Paul Gaultier explora la relació entre la moda i el cinema al Caixa Fòrum de Barcelona. Sota el nom de Cinema i Moda s'hi exposen més de 100 peces d'indumentària com els vestits que van lluir Sharon Stone, Einstein Bàsic, Victoria Abril, la Kika o la cotilla que Gaultier va dissenyar per Madonna a la seva gira Blonde Ambition. David Navarro.
De fet, l'exposició coorganitzada per la Fundació La Caixa i la Cinémathèque Française arrenca amb Falbalà, un melodrama francès de l'any 45 centrat en el món de la moda que Gaultier va veure de nen i que el va portar cap a la costura. A partir d'aquí, l'exposició avança a través de les dècades, els actors i els dissenyadors per parlar no només de l'evolució del vestuari al cinema, sinó també, segons Jean-Paul Gaultier, dels canvis a la societat.
Dans la mode et dans le cinéma.
L'evolució a la moda i al cinema de la dona que guanya cada vegada més poder a través del temps. Des del punt de vista del vestit i des del punt de vista del cinema i de l'home que cada vegada més es converteix en un, diguem-ne, un home objecte.
Així, de la Grace Kelly de La finestra indiscreta o el Marlon Brando de El salvatge, cinema i moda recorre les dècades amb vestits icònics com el vestit de Sharon Stone a Instint Bàsic, el de Grace Jones a Panorama per matar o el de Christopher Reeve a Superman.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Connectem amb el nostre company Joan Barberà. Bona tarda. Sembla que no tenim a punt aquesta connexió. En futbol, a l'espera que es concreti la renovació d'Ousmane Dembélé, Xavi compta ja amb el gruix de la plantilla. Avui s'han incorporat als entrenaments nous jugadors internacionals. Frenkie de Jong, Memphis Depay, Sergio Busquets, Jordi Alba, Gavi, Eric García, Ferran Torres i més jugadors.
L'Espanyol ha presentat el migcampista brasiler Vinícius Souza, que arriba cedit per una temporada del Lommel belga. El jugador brasiler se suma a les incorporacions de Brian Olivan i José Lu. Vinícius Souza, de 23 anys, és un pivot defensiu i arriba il·lusionat al club blau i blanc.
I avui, després de 22 dies de vacances, els jugadors i tècnics del Girona han tornat a la feina i ho han fet sense cares noves, ja que no han fitxat encara cap jugador. El tècnic, Mitchell, disposa, això sí, de fins a 9 jugadors del filial per arrencar la pretemporada. Escoltem el tècnic madrileny, Mitchell Sánchez.
La gent con moltes ganes i... y preparados para la primera división. Este año es el nuestro. Los jugadores están bien y el temps de relax ha estat un poc temps y todos preparados para esta temporada y molta ilusió.
Els dos grans absents són Bernardo i Estuani, i és que tenen permís del club per incorporar-se demà i demà passat, respectivament.
El centre d'esports Manresa ha comunicat un acord amb l'entrenador Ferran Costa per l'ampliació del seu contracte per una temporada més. Així doncs, l'artífex tècnic de l'ascens del Bages a segona federació seguirà com a mínim el Congost fins al 2023.
La nedadora mallorquina del Club Natació Sabadell, Catalina Curró, anuncia la seva retirada de l'esport de l'elit la setmana que ve en l'Open d'estiu, que se celebrarà precisament a la piscina de Can Llong. Curró ho deixa als 27 anys, després de ser operada 3 vegades d'un tumor cerebral, va tornar a la màxima competició. Per la Balear, retirar-se no és una derrota, sinó un salt a una nova vida.
En bàsquet, el Barça fitxa Óscar da Silva, un interior alemany de 23 anys i 2,06 metres d'alçada, que arriba procedent de l'Alba de Berlín i signa per 3 temporades.
Estàs seguint el Notícies en Xarxa, que fan possible Ivan Álvarez al control tècnic, Ita Fàbregas a la redacció, Joan Bàrbara als esports, Maria Josep Guitart a l'edició i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en Xarxa, edició vespre. La xarxa de comunicació local. Nutrició amb Laura Crosas.
Menjar ràpid saludable. Durant les vacances d'estiu es vol descansar, trencar amb la rutina i relaxar-se. Si a més sumem les altes temperatures, es perden totes les ganes de cuinar. Per aquest motiu, és important conèixer algunes estratègies per seguir preparant plats deliciosos i saludables en 5 minuts i no acabar sempre amb l'entrepà, el pa amb embotit o menjant fora de casa. Tant si vas de càmping, casa rural, apartament, furgoneta o qualsevol altre destí que permeti cuinar, et pots preparar un bon rebost que t'ajudi a mantenir una alimentació saludable encara que estiguis de vacances. És evident que sempre serà una millor opció escollir l'aliment fresc i cuinar-lo, però si no es té temps o no es volen fer elaboracions complicades, la variant envasada o precuinada pot evitar consumir altres productes menys saludables o carregats de greixos saturats, sucres afegits o farines refinades. Primer de tot, cal assegurar tenir opcions a cada grup d'aliments. Verdures i hortalisses, cereals integrals o tubercles i proteïnes per fer combinacions que respectin el plat saludable. Pel que fa als cereals o tubercles, podeu escollir arròs integral precuit o vasets de cereals o patates per fer al microones en 5 minuts, flocs instantanis per fer puré de patata o blat de moro en conserva o envasat al buit. Pels llegums, teniu els pots de vidre de llegum cuit o cremes de llegums tipus hummus, la soja texturitzada i els pèsols i demà més congelats. També es pot optar per altres proteïnes vegetals com el tofu, els iogurts vegetals naturals o la beguda vegetal de soja sense sucres afegits. Com a proteïna animal, podeu triar les conserves de peix, marisc i molús al natural o amb oli d'oliva, com bonítol, salmó, sardines, anxoves, escopines o musclos, entre d'altres, o les versions congelades. Podeu aprofitar la versatilitat dels ous de la cuina o afegir formatge tendre o fresc als vostres plats. Per les verdures, trobareu les bosses d'amanides, el preparat per fer sopa juliana o la menestra, o bé les conserves o congelats de verdures variades per fer el vapor en un moment, o bé algunes a punt per afegir amanides, llegums o cereals, com bolets, pastanaga i remolatxa ratllada, pebrot morró, tomàquet sec, cogombrets, espàrrecs blancs i cors de carxofa o tomàquet 100% pelat o triturat de pot per fer salses. Finalment, podeu escollir cremes de verdures sense sucres o gazpacho a poder ser un 90% de verdures mínim i amb oli d'oliva. Per acabar, no oblideu altres productes per complementar els vostres plats, com els fruits secs o les llavors variades. Crea un bon rebost aquest estiu i no deixis que les vacances siguin una excusa per no alimentar-te correctament.
La xarxa de comunicació local.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Foment del Treball reclama una llei per poder desnonar immediatament les persones que ocupen pisos. La patronal assegura que el fenomen els afecta de ple i que hi ha màfies que estan fent un gran negoci. Ita Fàbregas.
Catalunya és la comunitat autònoma amb més desnonaments a tot Espanya el primer trimestre d'aquest any, amb més de 2.400. El president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, i el president de l'Associació de Propietaris de Catalunya, Sergio Llagostera, reclamen un canvi legislatiu.
Estem denunciant una alarma social existent a Catalunya i a Espanya per l'increment de l'ocupació delinqüencial.
S'està reduït dràsticament el mercat de lloguers. Qui vulgui llogar un pis haurà de demostrar una solvència econòmica, perquè si no, no pots accedir a això. Això és culpa de l'administració, no és culpa dels propietaris.
El Col·legi de Farmacèutics de Barcelona alerta que des de l'inici de l'any només a la capital ha detectat un centenar de receptes falses.
Es tracta d'un frau que afecta bàsicament medicaments com els ansiolítics i que són objecte de tràfic al mercat negre. La xarxa ha entrevistat una psiquiatra a qui li han suplantat la identitat en dues ocasions per falsificar receptes al seu nom.
El primer que em passa és que sento por, perquè et sents vulnerable, et sents fràgil, veus que, bé, que hi ha una part de la teva intimitat que s'ha vulnerat perquè hi ha algú que està utilitzant la teva especialitat per fer alguna cosa il·legal, no? En confiança em van venir a dir que era un fet habitual i que probablement aquestes substàncies doncs, podien ser per revendre's en el mercat negre.
L'Agència Europea del Medicament i el Centre Europeu pel Control i la Prevenció de Malalties fan una crida per avançar la quarta dosi de la vacuna de la Covid pels majors de 60 anys i les persones més vulnerables.
Les raons, el repunt de casos i el major nombre d'ingressos tant als hospitals com a les unitats de cures intensives, segons han explicat en un comunicat. No s'espera, però, que aquesta recomanació tingui gaire recorregut. Sanitat encara no l'ha inclòs a aquest col·lectiu.
Els ajuntaments ja tenen activats plans d'emergència davant l'avís d'onada de calor que comença demà i que afectarà Catalunya aquesta setmana, sobretot a Ponent.
És el cas de la Paeria a Lleida. També hi ha avisos a la Plana de Vic, les comarques de Girona i el Camp de Tarragona perquè s'eviti fer esport a l'aire lliure i tinguin especial atenció als col·lectius amb problemes respiratoris o la gent gran.
Ràdio Tàrrega, Gemma Peris.
L'episodi de calor es mantindrà al llarg de tota la setmana. Per aquest motiu, la cooperativa de treball Qualia, amb seu a Tàrrega i que organitza els casals d'estiu d'una quarantena de poblacions de tota la província de Lleida, ja té previst les actuacions que han de dur a terme en cas d'onada de calor. Així doncs, prioritzen fer activitats en espais interiors i en zones fresques.
En cultura, a hores d'ara, acte d'entrega de les Creus de Sant Jordi 2022 al Teatre Monumental de Mataró. En total són 20 persones i 10 entitats. Es tracta de 10 dones i 10 homes de tots els àmbits, des de l'artístic i científic fins a l'esport i la pagesia.
Destaquen noms com el de l'actriu Carme Elias, el pallasso Tortell Poltrona, el Gran Teatre del Liceu o la farmacèutica Ypres Amer.
En esports, avui, després de 22 dies de vacances, els jugadors i tècnics del Girona han tornat a la feina.
I ho han fet sense cares noves, ja que no han fitxat encara cap jugador. El tècnic Mitchell disposa, això sí, de fins a 9 jugadors del filial per arrencar la pretemporada.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Jordi Toda, bona tarda.
Hola, bona tarda. Un dilluns que ve protagonitzat pel sol i per la calor. De fet, a migdia d'aquest dilluns hi ha valors de temperatura que volten els 32-33 graus a Ponent i a les Terres de l'Ebre. A molts punts de l'interior freguen els 30 o lleugerament per sobre. A punts del litoral la temperatura queda una mica més frenada per la marinada, però també es manté alta entre 28 i 29 graus. De fet, com dèiem, la notícia serà la temperatura a partir de mitjans de setmana. Valors de 40 graus sovintejaran a molts punts del país. De moment, però, en les immediates hores, encara esperem el creixement d'algunes nuvolades a punts del Pirineu, fins i tot que poden anar acompanyades d'alguna petita tempesta que, en qualsevol cas, seria feble i acumularia quantitats de precipitació febles. Bufarà el vent de component sud, entre fluix i moderat en general, tot i que poden haver alguns cops forts al voltant de 50 km per hora, especialment a les Terres de l'Ebre i a Ponent. El mar es mantindrà tranquil·la en règim majoritàriament de marejol. Al vespre, tornant a aparèixer alguns intervals de núvols baixos a trams del litoral, sobretot de la meitat sud. De cara a demà dimarts, esperem, com dèiem, ambient assolellat i la temperatura que anirà pujant. De moment, això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Jordi Toda. Calor, doncs, molta calor. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Eduard Sánchez, bona tarda.
Hola, Lali, bona tarda. El trànsit que va millorant cada cop més. No està sent una tarda massa complicada, cosa que, òbviament, ja està bé. El que queda, sobretot, és lentitud en retencions al tram final de la C60, a Argentona, l'últim quilòmetre, més o menys, fins a connectar amb l'autopista C32, l'autopista de Maresme, on, recordem, aquesta tarda hi ha hagut una topada en aquesta zona d'Argentona, en sentit nord, que d'aquest tram, que dèiem, de la C60. A la resta, punts d'intensitat, lentitud, com a molt, cas de la C58, entre Torrebró i el Nus, d'entrada, i ja puntualment les dues rondes, la de dalt, al voltant de la zona de Vallcarca, en sentit Besòs, i la litoral en sentit Bregat a l'altura de la Barceloneta. Acabem amb el cinturó de litoral, lleugerament intens ja, a la zona de Cornellà i també d'entrada. I és tot. Bona tarda.
Notícies en xarxa.
Foment del Treball reclama una llei per poder desnonar immediatament les persones que ocupen pisos. La patronal assegura que el fenomen els afecta de ple i que hi ha màfies que estan fent un gran negoci.
Foment del Treball denuncia que el fenomen afecta directament als seus associats i lamenta que les lleis actuals carreguen sobre la propietat privada l'obligació d'oferir un lloguer social a famílies vulnerables, una obligació que consideren que hauria de recaure sobre l'administració pública. Catalunya és la comunitat autònoma amb més desnonaments a tot Espanya, el primer trimestre d'aquest any amb més de 2.400. Són un 22% del total i els mateixos que en el mateix període de l'any passat.
Catalunya és, doncs, líder tant en denúncies per ocupacions com en desnonaments enguany. Edgar Sapinya.
Aquest matí els representants de l'empresariat han demanat al govern espanyol i català que facin més habitatge de lloguer social com a solució a les ocupacions. La situació actual és d'alarma, ha dit Josep Sánchez Llibre, president de Foment del Treball.
Estem denunciant una alarma social existent a Catalunya i a Espanya per l'increment de l'ocupació delinqüencial.
Aquesta situació afecta el mercat de lloguer, ha assegurat Sergio Llagostera, president de l'Associació de Propietaris de Catalunya.
S'està reduït dràsticament el mercat de lloguers. Qui vulgui llogar un pis haurà de demostrar una solvència econòmica, perquè si no, no pots accedir a això. Això és culpa de l'administració, no és culpa dels propietaris.
L'any passat, ni un sol pis ocupat a Barcelona estava habitat prèviament per cap família, segons les dades oficials de l'Ajuntament. A més, tres quartes parts dels pisos ocupats eren de grans propietaris, que són aquells que tenen més de 10 pisos, com poden ser bancs i fons d'inversió, i no pas una persona amb un segon pis amb què complementa el seu sou. Segons el Consell General del Poder Judicial, Catalunya és la comunitat autònoma amb més desnonaments a tot Espanya durant el primer trimestre d'aquest any, amb un total de 2.400.
Tot plegat quan el preu del lloguer ha pujat un 6,2% al primer semestre de l'any i si ho comparem amb els preus d'ara fa un any, l'increment és de l'11%, el més alt de tot Espanya.
El preu mitjà del metre quadrat a Catalunya se situa en els 11,78 euros, segons el portal immobiliari pisos.com. Catalunya és la tercera autonomia amb la mensualitat més cara per als inquilins, per darrere de Madrid i Balears. Al conjunt de l'Estat, l'habitatge en lloguer al juny s'ha situat a un preu mitjà de 10 euros per metre quadrat.
Els taxistes convocaran mobilitzacions contra les autoritats de competència per afavorir, segons denuncien, les males pràctiques d'Uber. Tot plegat arran de la investigació periodística internacional que ha revelat que la multinacional hauria rebut tracte de favor per part del govern francès.
Segons aquesta investigació, a Catalunya, Uber hauria aprofitat les protestes dels taxistes per aparèixer com a víctimes de violència i acostar-se a líders polítics. El portaveu del sindicat Elite Taxi, Tito Álvarez, ha apuntat que intentaran emprendre accions legals contra els responsables de la multinacional i recorda que fa anys que el col·lectiu denuncia aquestes pràctiques.
Llegan a Barcelona, provocan al sector del taxi, el sector del taxi responde y al final, después de tantos años, apenas hay alguna condena que certifica que aquellos altercados fueron taxistas, ¿no? Entonces, bueno, da mucha rabia y mucha impotencia a ver que esto sale ahora y que durante años hemos estado denunciándolo y, bueno, se nos ha tratado de criminales.
Álvarez també ha valorat el paper de la Generalitat, que no ha cedit a les pressions d'Uber.
Més denúncies. El Col·legi de Farmacèutics de Barcelona alerta que des de l'inici de l'any només a la capital catalana ha detectat un centenar de receptes falses. Es tracta d'un frau que afecta bàsicament medicaments com els ansiolítics i que són objecte de tràfic al mercat negre. La xarxa ha entrevistat una psiquiatra a qui li han suplantat la identitat en dues ocasions per falsificar receptes al seu nom. Laura Ribas.
Un divendres a la nit de fa 4 mesos, la Marta, psiquiatra de Barcelona que vol preservar l'anonimat, va rebre una trucada d'una farmàcia. Al davant tenien un pacient amb una recepta d'una benzodiazepina, un ansiolític que pot tenir un efecte hipnòtic, dispensada presumptament per ella. Ràpidament va respondre que la prescripció era falsa perquè ella no treballava a la clínica que constava la recepta ni tenia un pacient amb aquell nom. Setmanes després, la Marta va rebre una segona trucada d'una altra farmàcia. Havien suplantat la seva identitat per segona vegada.
El primer que em passa és que sento por, perquè et sents vulnerable, et sents fràgil, veus que, bé, que hi ha una part de la teva intimitat que s'ha vulnerat perquè hi ha algú que està utilitzant la teva especialitat per fer alguna cosa il·legal, no? En confiança em van venir a dir que era un fet habitual i que probablement aquestes substàncies doncs, podien ser per revendre's en el mercat negre.
4 mesos després d'interposar la denúncia, la Marta segueix sense tenir notícies de la investigació.
El cas de la Marta, però, no és aïllat. El centenar de receptes falses detectades enguany i cal sumar les 256 registrades el 2021, segons dades del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona. Joan Ferrer.
El cas de la Marta no és l'únic. Segons el Col·legi de Farmacèutics de Barcelona, en el que va d'any han rebut 108 comunicacions per receptes falses. Durant tot el 2021 es van detectar 256, sent més que l'any anterior. El Col·legi de Metges constata que bàsicament afecta medicaments que generen una forta addicció i a professionals de la medicina privada. Marc Soler, director general corporatiu del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona, explica el protocol que se segueix quan se sospita del frau.
Comuniquem al Col·legi de Farmacèutics. El Col·legi de Farmacèutics fan una alerta per les seves farmàcies davant d'aquesta situació i a l'inversa, quan nosaltres rebem la denúncia, hem d'avisar el metge ha de denunciar els Mossos d'Esquadra el delicte perquè és un delicte penal.
Marta Roig, cap de deontologia del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona, reconeix que detectar una recepta falsa no sempre és fàcil i genera situacions de tensió. Segons els dos col·legis professionals, l'extensió de la recepta electrònica a tota la medicina privada, actualment encara en implementació, hauria d'evitar aquest delicte de falsedat documental. Els Mossos d'Esquadra han declinat fer declaracions sobre aquesta qüestió.
Doncs encara en l'àmbit sanitari, l'Agència Europea del Medicament i el Centre Europeu pel Control i la Prevenció de Malalties fan una crida per avançar la quarta dosi de la vacuna de la Covid pels majors de 60 anys i les persones més vulnerables.
L'EMA recomana no esperar l'octubre amb l'arribada de noves vacunes més adaptades a les noves variants i aposta per avançar la quarta dosi aquest estiu, però només pels majors de 60 anys i persones vulnerables. Sobre la població general, l'organisme creu que es pot esperar a la tardor, però l'EMA va més enllà i considera que pels més vulnerables la quarta punxada hauria de ser ara i més enllà del setembre aplicar una cinquena. Les raons, el repunt de casos i el major nombre d'ingressos tant als hospitals com a les unitats de cures intensives, segons han explicat en un comunicat. No s'espera, però, que aquesta recomanació tingui gaire recorregut. Sanitat encara no l'ha inclòs en aquest col·lectiu.
I davant l'entrada de nous episodis de calor amb aquesta amenaça d'onada de calor extrema, els ajuntaments ja tenen activats plans d'emergència davant l'avís que afectarà Catalunya aquesta setmana, sobretot a Ponent.
És el cas de la Paeria a Lleida. També hi ha avisos a la Plana de Vic, les comarques de Girona i el Camp de Tarragona perquè s'eviti fer esport a l'aire lliure i tinguin especial atenció als col·lectius amb problemes respiratoris o la gent gran.
També s'estan prenent mesures als casals d'estiu de les comarques afectades. A l'Urgell s'han planificat activitats interiors i en zones fresques. Ràdio Tàrrega, Gemma Peris.
L'episodi de calor es mantindrà al llarg de tota la setmana. Per aquest motiu, la cooperativa de treball Qualia, amb seu a Tàrrega i que organitza els casals d'estiu d'una quarantena de poblacions de tota la província de Lleida, ja té previst les actuacions que han de dur a terme en cas d'onada de calor. Així doncs, prioritzen fer activitats en espais interiors i en zones fresques. Lluís Nadal és el director de Qualia.
Nosaltres sempre ja estem aplicant les mesures en portar la gorra que es demanen, afegir la cremeta solar, beure molta aigua i, a més, tenim uns xifs també per anar remullant els infants, sobretot a nivell de cap, cara i així, per anar refrescant-los. Evidentment, quan ens alerten d'onada més forta, el que fa és prioritzar les activitats en espais interiors i en espais frescos.
Des de Protecció Civil recorden la importància d'hidratar-se molt sovint, evitar l'esport intens durant les hores de més calor i també recomanen dur el cap cobert amb una gorra i beure més aigua de l'habitual.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Més qüestions. 11 persones han mort en accidents de trànsit a Barcelona en el primer semestre d'aquest any. 10 de les víctimes són motoristes. Tot plegat suposa 2 víctimes mortals més que l'any passat, Ana Ruiz.
Un vianant i 10 motoristes. Són les víctimes mortals en accidents viaris registrats a la capital catalana al cabà d'any. Es dona la circumstància que el nombre d'accidents amb motoristes implicats ha baixat, però no la seva gravetat. La tinenta d'alcalde de Mobilitat és Laia Bonet.
Que hi ha menys sinistres amb motos, però malauradament, repeteixo, 10 de les 11 persones mortes aquest primer semestre són motoristes.
El balanç sobre la sinistralitat apunta que durant els primers 6 mesos de l'any la Guàrdia Urbana ha intervingut en més de 3.600 sinistres amb lesionats. És el 8% més que durant el mateix període del 2021, quan encara hi havia vigents algunes restriccions de mobilitat com a conseqüència de la pandèmia. Respecte a l'any 2019, el nombre de sinistres ha disminuït el 24%.
El sector turístic està veient com a poc es va recuperant de les pèrdues provocades per la pandèmia. Fins ara els indicadors són bons, però els experts asseguren que cal fer un replantejament del model i apostar per un tipus de turisme amb més valor afegit, amb l'objectiu d'assegurar la seva sostenibilitat a llarg termini. Tina Forest.
El 2022 es postula per ser l'any de la recuperació econòmica del sector turístic. Segons els experts, els primers indicadors situarien les xifres a nivells del 2019, però alerten de la necessitat de canviar el model turístic actual. Joan Tugores, director de la càtedra UB de Turisme, Hoteleria i Gastronomia, aposta per avançar cap a una oferta més sostenible amb propostes gastronòmiques a l'aire lliure o de patrimoni històric.
És el moment de fer les reflexions, fer les reformulacions que calguin per fer més sostenible l'actiu que tenim al nostre país d'un sector turístic, que ha de fer un ajornament a les noves realitats que ja era necessari l'any 2019, però que ara el 2022 és encara més important, és encara més urgent.
Aquesta nova tendència hauria de servir per solventar altres problemàtiques, com per exemple la falta de personal i oferir unes millors condicions laborals. El canvi de model passa, segons Tugores, per un acord estratègic entre el sector públic i el sector privat, que permet i fer les reformes necessàries per donar un valor afegit al turisme de casa nostra.
Més qüestions. Macrooperació dels Mossos contra el tràfic de drogues i el blanqueig de capitals. Els agents han detingut 31 persones a Badalona, Sant Adrià de Besòs, Barcelona, el Vendrell i Cubelles. L'epicentre de l'operació ha estat el barri de Sant Roc de Badalona. Ràdio Ciutat de Badalona, Ana García.
L'operatiu dels Mossos d'Esquadra ha començat aquesta matinada quan 2 helicòpters han sobrevolat la zona sud de Badalona. De fet, l'organització operava principalment des del barri de Sant Roc. Una de les detencions ha estat a Badalona, concretament al carrer Còrdoba, al barri de Sant Roc. Es tracta d'un dispositiu contra una organització criminal dedicada suposadament al tràfic de drogues i blanqueig de capital, on hi han participat 450 efectius de diferents unitats del cos de Mossos d'Esquadra. En total s'han realitzat 26 entrades a Badalona, Sant Adrià de Besòs, Barcelona, Cubelles i el Vendrell. El balanç és de 31 persones detingudes i de moment el cas es troba sota secret d'actuacions.
Notícies en xarxa.
En cultura, a aquesta hora el govern fa entrega de les creus de Sant Jordi otorgades aquest 2022. En total són 20 persones i 10 entitats. Es tracta de 10 dones i 10 homes de tots els àmbits, des de l'artístic i científic fins a l'esport i la pagesia. Destaquen noms com el de l'actriu Carme Elias, el pallasso Tortell Poltrona, el Gran Teatre del Liceu, la farmacèutica Ipra. Anem, però, fins al Teatre Monumental de Mataró, on a aquesta hora ja està en marxa la gran gala. Mataró Audiovisual, Beti Doñate, bona tarda.
Bona tarda. El Teatre Monumental de Mataró acull des de les 7 l'acte de lliurament de les creus de Sant Jordi. És la segona vegada que aquest acte celebra en un municipi no Barcelona com els darrers anys. En total hi ha 20 persones i 10 entitats reconegudes, totes elles de diferents àmbits. Els guardonats destaquen l'actriu Carme Elias, guanyadora d'un Goya per Camino al 2008, el pallasso Tortell Poltrona per la seva contribució al món del circ, l'economista Carme Trilla o la pastora Marina Vilalta. Pel que fa a les entitats, aquest any es reconeix la colla castellera dels Bordegassos de Vilanova i l'elèctrica d'Arma, totes dues, amb 50 anys d'història. També al Círcul de Reus, els Estopa, el grup català que més discos ha venut, o els laboratoris Ipra, que estan treballant en una nova vacuna contra la Covid-19. La Generalitat atorga les creus de Sant Jordi des del 1981 a persones i entitats de diferents àmbits que hagin prestat serveis destacats a Catalunya.
Doncs moltíssimes gràcies, Beti. Més qüestions en cultura. Una exposició amb direcció artística del dissenyador francès Jean-Paul Gaultier explora la relació entre la moda i el cinema al CaixaForum de Barcelona. Sota el nom de Cinema i Moda s'hi exposen més de 100 peces d'indumentària, com els vestits que van lluir Sharon Stone a Instint Bàsic, Victoria Abril a Kika o la cotilla que Gaultier va dissenyar per Madonna a la seva gira Blown Ambition. David Navarro.
De fet, l'exposició coorganitzada per la Fundació La Caixa i la Cinémathèque Française arrenca amb Falbalà, un melodrama francès de l'any 45 centrat en el món de la moda que Gaultier va veure de nen i que el va portar cap a la costura. A partir d'aquí, l'exposició avança a través de les dècades, els actors i els dissenyadors per parlar no només de l'evolució del vestuari al cinema, sinó també, segons Jean-Paul Gaultier, dels canvis a la societat.
Dans la mode et dans le cinéma.
L'evolució a la moda i al cinema de la dona que guanya cada vegada més poder a través del temps, des del punt de vista del vestit i des del punt de vista del cinema, i de l'home que cada vegada més es converteix en un, diguem-ne, un home objecte.
Així, de la Grace Kelly de La finestra indiscreta o el Marlon Brando de El salvatge, cinema i moda recorre les dècades amb vestits icònics com el vestit de Sharon Stone a Instint Bàsic, el de Grace Jones a Panorama per matar o el de Christopher Reeve a Superman.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joan Barberà, bona tarda.
Bona tarda, Lali. La nadadora de Mallorca del Club Natació Sabadell, Catalina Corró, ha anunciat la seva retirada de l'esport de l'èlit. Serà la setmana que ve en l'Open d'estiu de natació, que se celebrarà precisament a la piscina de Can Llong, a Sabadell. Corró ho deixa als 27 anys després de ser operada 3 vegades d'un tumor cerebral. Recordem, va tornar a la màxima competició. Per a la Balear, retirar-se no és una derrota, sinó un salt a una nova vida. En bàsquet, en el món de la cistella, el Barça ha fitxat Òscar da Silva, un interior alemany de 23 anys, 2'06", que arriba procedent de l'Alba de Berlín, assignat per 3 temporades. Més aspectes a destacar del món de la cistella, perquè a la penya, Mariona Teixidor amplia un any més la seva vinculació amb el primer equip del Joventut de Badalona femení. D'aquesta manera, l'Ale Pivot continuarà en el projecte de la Lliga Femenina Challenge, on aquesta temporada també ha tingut el rol de capitana. Escoltem Mariona Teixidor.
Tenir l'oportunitat de poder estar un any més, de poder viure un any més aquesta experiència d'ara que ja conec la Lliga i ja conec una mica més el club, pues la veritat és que molt contenta, molt agraïda per l'oportunitat i amb moltes ganes de fer un pas més i de demostrar moltes més coses.
En hoquei herba Terrassa, el Vallès Occidental vibra amb la Red Sticks. Ahir el combinat estatal femení va colar-se als quarts de final del Mundial gràcies a un solitari gol de la terrassenca Marta Segú, que va servir per guanyar a la Índia. Milers d'espectadors van acompanyar la selecció i aquest dimecres també a l'Olímpic de Terrassa jugarà l'accés a les semifinals davant d'Austràlia. Des de la Ràdio Municipal de Terrassa, des de Canal Terrassa, informa Miqui Romagosa.
Un gol de la garenca Marta Segú ha donat el bitllet a l'equip d'Adrian Loc per als quarts de final. El rival serà Austràlia. Tot i que no és un dels rivals més forts del Mundial, des de la selecció espanyola, i amb una de les seves jugadores referents, i Oliva, es manté la calma.
De les millors jugadores del món, a sobre juguen amb molt pass and go, sobretot les mitges. Després els agrada molt atacar, tenen un joc molt anglès, i després tenen aquell punt de patiment que tenen pues, els britànics, no? de que realment doncs, costa molt jugar contra elles i són sobretot molt dures.
Novament crida perquè s'ompli l'Olímpic. El partit serà dimecres a 2:15.
I n'estarem molt pendents. Gràcies, Miqui Romagosa, des de la Ràdio Municipal de Terrassa. En hoquei sobre patins, els germans Grau, Marc i Carles jugaran junts al Barça. Recordem, ahir sabíem que el porter Carles tornava al club 12 anys després i avui s'ha confirmat que Marc Grau reforça l'atac blaugrana. Els germans de Lloret arriben procedents del Liceu Gallec, equip amb el que han guanyat aquesta darrera temporada l'hoquei Lliga. En tenis de taula, destacada notícia, la jugadora portuguesa Inés Rodríguez de Matos s'ha convertit en la cinquena i darrera incorporació del Reus Ganxets Miró per la temporada 2022-2023. La palista de 17 anys és la número 240 del rànquing mundial. El conjunt de la capital del Baix Camp està construint, ha construït un equip per optar a guanyar tots els títols. En futbol, Alexia Putellas ja és a Barcelona després d'abandonar la concentració de la selecció espanyola femenina a Anglaterra. Supera del genoll demà la capitana del Barça i de la selecció, recordem, es va lesionar de gravetat mentre preparava l'Eurocopa, serà intervinguda del trencament de lligament creuat anterior del genoll esquerre. Avui, després de 22 dies de vacances, els jugadors i tècnics del Girona han tornat a la feina i ho fan sense cap cara nova, ja que de moment el conjunt gironí no ha fitxat cap jugador per la nova temporada, per al nou curs, on, recordem, el Girona tornarà a estar a primera divisió.
Doncs moltíssimes gràcies, Joan. Fins aquí el Notícies en Xarxa, que fan possible Ivan Álvarez al control tècnic, Ita Fàbregas de la redacció, Joan Bàrbara als esports, Maria Josep Guitart a l'edició i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos i tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Adéu-siau.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Calendar, all the days that end in Y, to waste a moment with you would be a stupid crime. Oh, yeah. She tried to tell
xarxa de comunicació local. Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 8, us parla Maria Gisbert. L'Agència Europea del Medicament i el Centre Europeu per al Control i la Prevenció de Malalties fan una crida per avançar la quarta dosi de la vacuna de la Covid pels majors de 60 anys i les persones més vulnerables. L'EMA recomana no esperar a l'octubre amb l'arribada de noves vacunes més adaptades a les noves variants i aposta per avançar la quarta dosi aquest estiu, però només pels majors de 60 anys i persones vulnerables. Sobre la població general, l'organisme creu que es pot esperar a la tardor, però va més enllà i considera que pels més vulnerables la quarta punxada hauria de ser ara i més enllà del setembre aplicar una cinquena. Les raons? El repunt de casos i el major nombre d'ingressats tant als hospitals com a les unitats de cures intensives, segons han explicat en un comunicat. No s'espera, però, que aquesta recomanació tingui gaire recorregut. Sanitat encara no l'ha inclòs a aquest col·lectiu. L'Ajuntament de Lleida ofereix un recurs